Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Rafel, Llop i Casanova.
Meditació entre el sepulcre i la resurrecció.
La pedra de la llosa fa basarda quan una mort s'amaga en el seu si. Quan és la nit callada, allò que guarda. Quan enterra en silencis el camí. Però és un pètal que perfums convida i els vols lleugers engresca de l'ocell quan el que guarda és un esclat de vida que vol obrir-se amb ganes de clavell. Així, la terra s'ha tornat com flaire, com un sospir, com tendre vol d'alè, i ha deixat que la llum volés en l'aire, agegantant la lleu claror del ble. Oh, sepulcre de Déu, fet d'ala i d'aire, de sorprenents camins i brot sencer. De cop, el sol aurora es magnifica i creix un dia nou. Els que érem secs, tenim la llum que es veu i no s'explica, però que aparta l'ombra i els gemecs.
Tenim la vida, quan la mort ens duia pel camí del silenci i de l'oblit. Tenim les branques plenes d'al·leluia i noves pomes tornen verd al crit, perquè hem vist aixecar-se el vol de l'alba per les escales d'un sepulcre tou. Hem vist l'esclat de perles de la balba. Hem vist la llum com ha sortit del pou i hem escoltat aquella veu que ens salva com ens deia «Aleluia! Lliures som!»
Lliures i nous, perquè s'ha fet petita la cara de la mort. Silenci i plor. La carn torna a ser carn i ressuscita. Aleluia a l'aurora i a la flor.
Aleluia, a la llum i a la florida, a cada doll on l'aigua em pren camí, a cada solc on s'ha enterrat la vida, com una mort que pot tornar a florir.
Aleluia, si en Déu la mort arriba, perquè en Déu tota mort es torna anhel de fer-se fruita nova i sempre viva, amb tota l'esperança de l'arrel.
Aleluia, a la nit calva es motiva. Aleluia, a la mort que ens obre el cel.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel.
Morir-te encara, no. Tens massa deutes amb les flors. Antònia Vicens, Fred als ulls, 2015.
Ràdio Estel.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món. La identitat, la bellesa, el joc, el poder. Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, el més enllà.
Bé, un programa més amb Rafael Argullol, avui per parlar de la passió per al més enllà. I com en tots els programes, faig una breu introducció. En la cultura occidental, també en les altres, l'home està preocupat per mantindre oberta la porta que connecta el món del cel, els déus i la terra, els homes. Els agents que van mediar se'ls va denominar dèmons, que habitaven a l'ànima del món i proporcionaven la connexió entre els déus i els homes, com ens indica Plató en el Banquet. Més tard, la cristiandat es va declarar injustament, com ens fa veure Patty Harper en el seu assaig La realitat demònica, en dimonis. Evitar l'ànima de mundi com a forma de mantenir un lligam amb el més enllà, en lo invisible, en allò no terrenal. Plutarc advertia que aquell que nega els daimons trenca la cadena conèixer el món amb Déu. Àngels, ànimes, potestes, oracles, vidents, profetes, sants, fades, tots quants apareixen, ens endinsen en el secret més ben guardat de l'humanitat on resideix els que veuen perquè estan morts. Els infants, els captaires, els moribuns, els mags, bruixes i bruixots, ens diu la tradició literària, oral i escrita, que són els que han estat en major sintonia amb el més enllà. Inclòs la nostra societat racional i tecnològica està sotmesa a l'encanteri d'aquells que veuen, que es comuniquen amb els que ja no hi són. La forma més comú és la dels somnis. Els antics, quan parlaren del somni, no deien «he tingut un somni», sinó que deien «he vist un somni». Un somni que parla, que anticipa, que avisa que alguna cosa ens passa o ens pot passar. Els fantasmes vius, persones que encara estan entre nosaltres, tenen tanta importància com el que ja no participa del nostre món. El poeta irlandès Yeats li va ser dictada un llibre per la seva dona en trànsit, i el filòsof i matemàtic Henri Bergson, en una conferència impartida en 1913 en una societat d'experiències psíquiques a Londres, va pronunciar una conferència amb el títol «Fantasmes de vius, investigació psíquica», on ens parla des del món racional com la nostra consciència és capaç d'anar a la recerca de la terra incògnita dels fenòmens psíquics, un lloc on ampliar la nostra realitat. De la mà de la clarividència, telepatia o dels mèdiums, entrem en una frontera transparent on la vida i la mort es parlen, es busquen, interactuen. Bergson ens diu una al·lusió verídica, per exemple, d'un malalt o d'un moribund, a un parent o a un amic que resideix junt. És un fet que, si és real, manifesta sense dubte una llei anàloga a les lleis de la física, química i biologia. Al més enllà el podem anar a buscar, o ens ve, o moltes vegades ens ve a buscar. Edgar Allan Poe, en la majoria dels seus relats, explora aquesta relació de l'impossible que es fa possible gràcies a la sensibilitat extrema dels seus protagonistes. Amb el seu relat Eleonora, Poe encapçala amb una cita de Ramon Llull: «L'ànima és salva per la conservació de la forma específica», i en el seu captivador relat ens diu que el protagonista enamorat és el que els somnis de dia són coneixedors de moltes més coses que els que tenen somnis per la nit. I ens diu: «En just grises visions obtenen ullades d'eternitat i s'estremeixen en despertar-se de trobar que han estat el caire del gran secret». Rafel, quin és el gran secret que porta a tanta gent anar en la recerca d'aquest més enllà?
Bueno, jo crec que, ho crec i ho he escrit, que nosaltres naixem amb la meitat de la frase escrita, cosa que, per exemple, a la ciència moderna això es reafirma molt a través de l'herència genètica, les diverses herències amb les quals nosaltres naixem, fins i tot el nostre cos, el nostre físic, el que els grecs deien la físis, la psique, i ens passem la resta de la vida tractant d'escriure l'altra meitat de la frase per comprendre el sentit de l'existència. Però probablement aquesta segona meitat de la frase no l'arribem a escriure mai amb allò que diem en vida. Aleshores, nosaltres sentim que necessitem el que podríem dir una segona oportunitat. I el més enllà, d'alguna manera, crec que és aquesta segona oportunitat per completar la frase que ens faci tenir sentit. Aleshores, per això, el més enllà ha tingut manifestacions realment molt diverses, des de les manifestacions més usuals que coneixem, del més enllà, com un viatge a través de l'espai, un viatge a través del temps, un viatge astral, un viatge a través de l'inconscient. Però la força d'aquest més enllà, d'aquesta segona oportunitat que busquem, que, per exemple, amb el cristianisme és la resurrecció de la carn, és tan gran que fins i tot quan es va concebir una utopia atea després de la revolució bolxevic a Rússia en 1917, va haver-hi una mena d'estranya secta bolxevic, però al mateix temps mística i bolxevic, que seguia les teories d'un filòsof que es deia Fedorov, que deia que no hi hauria un autèntic comunisme fins que s'arribés a socialitzar també el més enllà. Aleshores, predicava que els cossos es conservessin fins que la tècnica estigués en condicions de ressuscitar-los, de manera que l'humanitat fos capaç de viure això que he anomenat abans una segona oportunitat. Jo diria que amb els trets diferenciadors d'allò que anomenem l'home, l'animal humà, un aspecte molt clar és la consciència del temps, un aspecte molt clar és una complexitat del llenguatge, la ironia, per tant, el riure, i un aspecte molt clar també és el desig de més enllà, que segurament no està separat dels altres aspectes que he dit, del temps, de la ironia, o més enllà tot va junt i seria una de les característiques més pròpies de l'animal humà.
Situem-nos a l'època victoriana, a Londres. Com és possible que fos compatible un gran impuls de la ciència, d'un cert positivisme, d'una visió científica de l'experiència humana en aquesta època, i al mateix temps fos l'època on es van desplegar els principals clubs d'espiritisme a Londres i la gent era capaç d'abraçar la ciència que havia legat, per exemple, Darwin, i en canvi era capaç d'anar a un saló...
Perquè la ciència, el que anomenem ara ciència, però fins i tot ja els temps antics, però sobretot els segles moderns des del Renaixement, el repte més elevat, el repte principal de la ciència seria acabar amb la idea de mort, o d'amor com a acte absolut que separa la Terra d'aquí de la Terra d'allà. Per tant, jo trobo lògic que la ciència derivi també amb una mena de mística o metafísica interior que és això, la recerca de la victòria final sobre la mort, que seria el més enllà. Hi ha, són camins, el camí de la, diríem, de la filosofia espiritualista i de la ciència es bifurquen clarament amb aparença, són dos camins molt separats, però jo diria que són línies paral·leles que al final sí convergeixen, perquè, en definitiva, a la ciència sempre hi ha aquesta aspiració. Per això, a la vanguarda de la ciència sempre és, en certa manera, la medicina, la cirurgia, les intervencions. Per què? Perquè tot és una mena de lluita contra el temps i és una lluita per conquerir el més enllà, però per conquerir el més enllà aquí. Mm-hmm. Aleshores, es barreja... Jo he dit, em sembla, amb algun altre dels nostres programes, que un dels invents més sensacionals del cristianisme va ser la resurrecció de la carn, perquè la resurrecció de la carn era, per una banda, desenvolupar una idea espiritualista, doncs, de que la vida no s'acaba amb la mort, però, al mateix temps, desenvolupar l'idea molt corpòria i molt sensorial que la resurrecció de la carn suposaria realment aquesta segona oportunitat de tornar a viure l'existència, tornar a viure les persones, veure les persones estimades, viure-les. Per tant, va ser un reclam extraordinari, per això va tenir aquesta força de multituds que va tenir el cristianisme al llarg de dos segles, perquè juntava els dos elements. Aleshores, el que dius tu, jo els científics, els meus amics científics, sempre veig que tenen dos moments mentals. Un de reafirmació, com d'ateisme rabiós i d'agnosticisme militant, però sobretot a vegades d'ateisme. I després hi ha un segon moment en què, curiosament, viren cap a aquesta convergència, que diríem, entre ciència i espiritisme. Uh-huh. Alguns dels científics que més influència han tingut a la nostra època, des de Freud fins a Einstein, s'han plantejat els temes. No sé si els han formulat d'aquesta manera, però se'ls han plantejat.
Uh-huh. Ara que deies, treies el cas de Freud, Jung, un dels seus deixebles o companys de viatge amb el tema del psicoanàlisi, va plantejar en el seu moment que una de les coses que més li havien interessat era veure com les societats modernes anaven convertint la idea dels fantasmes, dels espectres, d'una cosa d'adoració a una enfermetat. És a dir, com les societats es anaven d'alguna manera sintonitzant, bueno, desintonitzant, és a dir, retirant o tallant definitivament d'aquesta part més espiritual per donar-ho com una tipologia d'una enfermedad concreta que seria curada o seria mal curada pel psicoanàlisis, no? La societat moderna sembla que no vulgui quedar-se fosques amb els seus fantasmes, no?
Sí, jo crec que una de les grans dificultats de la nostra època, altres èpoques han tingut altres tipus de dificultats, però de la nostra època, és que tot allò que havia estat anomenat espiritual s'ha convertit directe o indirectament en una patologia. Aleshores, moltes de les coses que els nostres avantpassats veien, doncs, com una capacitat de mèdium, una capacitat de comunicació especial, una hipersensibilitat, ara es veu com a patologia. De la mateixa manera que s'està convertint en patologia moltes de les actituds dels nens. Hi ha tota una psiquiatria en aquests moments vigilant que converteix en malaltia un comportament una mica anòmal o diferenciat. Aleshores, la nostra època ha entès, jo crec, molt malament el desenvolupament científic i tecnològic i ha aplicat un reduccionisme segons el qual tot allò que no és, quasi diríem, directament comprovable, directament utilitzable, directament experimentable, és expulsat a les tenebres, diem-li, de l'irracional, a les tenebres de la patologia. Però això xoca després amb una realitat molt, molt persistent i molt consistent, i és que nosaltres, amb els nostres records, amb els nostres somnis, a vegades quan tenim la, la ment en blanc, a vegades quan estem en situacions límits, etc, tenim unes comunicacions de consciència que van més enllà d'aquest pragmatisme i d'aquest utilitarisme. Això es veu clarament, com tu has dit, als somnis, es veu clarament amb els nens, es veu clarament amb els ancians molt, molt avançats, que hi ha un trencament de la frontera vida i mort que l'hiperracionalisme ha col·locat com a... Jo fins i tot aquí hi afegiria un aspecte econòmic i economicista, i és que gairebé s'ha reduït la vida a allò que es pot consumir com a vida, el consumisme de la vida, és a dir, una utilització immediata. Aleshores, les esferes de l'espiritualitat semblen de difícil consum immediat, a no ser que sigui l'espiritualitat aquesta fast food. Però és difícil. Tot el que siguin camins complexes, camins sinuosos, camins no directament evidents, aleshores sembla que siguin sancionats i penalitzats com una patologia.
Hi ha un fet que m'ha cridat l'atenció. La veritat és que no hi havia reparat fins a endinsar-me amb aquesta qüestió del més enllà, que és que, indubtablement, hi ha, per simplificar-ho, hi ha fantasmes que tu vas a buscar i que estàs predisposat a veure, i probablement, en aquest predisposat a veure, probablement hi ha molt del fet de veure el fantasma. Però després resulta curiós que a tot el món i en totes les cultures hi ha gent que no espera veure fantasma, que no està predisposat a veure fantasmes, però que veu fantasmes. Com podem explicar això? És a dir, com podem explicar que hi ha un tipus de persona que sí que està predisposada i ho veurà, perquè això ja és part, diguéssim, del seu mecanisme de voler veure, però altres persones simplement se'ls troben i van relatant en diferents llibres, en diferents revistes, amb estudis que s'han fet, que han vist coses que no són comprovables, que serien el que dirien als Estats Units ovnis.
És que jo crec que el que anomenem fantasma... Sí. Que és
una cosa genèrica.
Sí, amb la paraula grega queda molt clar. El fantasma és, per exemple, a la literatura grega, quan Patroclo se li presenta a Aquiles, el seu íntim amic, sí. Patroclo, que ha mort ja, se li presenta, Aquiles el vol abraçar, però no aconsegueix abraçar-lo. Fantasma és el pare de Hamlet, quan es presenta Hamlet i a les obres de Shakespeare n'està fent. Aleshores, quan la literatura antiga i després moderna recull la figura del fantasma, jo crec que no fa sinó recollir una realitat constant nostra. Torno a dir, els somnis són la porta cap a un món fantasmagòric. O sigui, nosaltres somiem en fantasmes independentment de la nostra aparent voluntat. Nosaltres recordem fantasmes independentment de la nostra aparent voluntat. Mm-hmm. Per exemple, amb la memòria. La memòria no té res de moral ni té res de utilitària. De sobte, un recorda una circumstància o un personatge que potser ha vist d'una manera molt esporàdica i s'oblida d'un altre personatge que ha vist al llarg de 10 anys cada dia. Per què? Perquè aquesta aparició esporàdica té una força fantasmàtica més gran que aquella companyia rutinària de 10 anys. Mm-hmm. I dins del que podríem dir aquest món de fantasmàtic, espectral, de la fantasmagoria, hi hauria el que podríem dir visions. Visió. De la mateixa manera que quan la nostra idea d'univers sigui suficientment plural, de pluriunivers, ens n'adonarem que les coordenades que normalment indiquem són coordenades molt limitades, també ens adonarem que podem veure més enllà del que habitualment veiem. Aleshores, es pot veure més enllà o bé per un procés esporàdic o bé per un procés d'exploració. Això l'escriptor ho sap o hauria de saber. Jo me'n recordo que vaig fer un llibre que va durar 7 anys, Visió des del fons del mar, l'escriptura, i em vaig adonar que la memòria és un tren que va en una doble direcció. O sigui, per una banda, els records venen a nosaltres de manera esporàdica, que seria el que tu has dit, fantasmes que se'ns apareixen de manera espontània, i per altra banda, nosaltres arribem a fer un aprenentatge i una mena d'exploració iniciàtica de la memòria que fa que nosaltres anem cap a ells. Mm-hmm. Anem cap a visions, per exemple, de la nostra infància o cap a pressentiments, que no necessàriament són viatges cap al passat. Els pressentiments són viatges cap al futur. No? Mm-hmm. Els somnis, fins al segle XIX, es creien que eren viatges cap al futur més enllà, més aviat que cap al passat. Aleshores, això què vol dir? Que la vida de la realitat més immediata i de la realitat fantasmàtica, la vida dels fets materials i dels records, la vida dels vius i la vida dels morts, és molt més propera del que nosaltres creiem. Hi ha una obra mestra, una breu obra mestra de la literatura universal, que és Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que ja comença així, no? Ja comença amb el fet de que se dissol amb aquell escenari que està descrivint Rulfo, se'n dissol les fronteres entre els vius i els morts. Mm-hmm. Esclar, nosaltres, quan estem més ocupats amb les coses de rutina o més ocupats amb les coses de producció, tenim aquesta frontera molt rígida. Si nosaltres estem lligats a la visió de l'home com a productor i consumista, tenim unes fronteres extraordinàriament rígides entre la vida i la mort. Ara, quan nosaltres ens distendim, estem en una situació doncs, de contemplació, en una situació de deixar-se anar, amb el que tot vol dir aquesta frase, aquestes fronteres es relaxen, com amb el nen i com amb el vell.
Mm-hmm. Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio. Ràdio Estel.
En aquest joc de miralls, que és també els fantasmes, els espectres, apareix un fenomen que reprodueix a totes les cultures, que és l'associació del més enllà encarnat amb animals, no? En gossos, en gats, en criatures fantàstiques, o, per exemple, abans comentava l'obra d'Edgar Allan Poe, doncs, per exemple, amb un corb, no? Mm-hmm. Amb el seu famós Nevermore, Nevermore. Mm-hmm. No? Això és una prolongació de la nostra identitat a través de donar-los vida a aquests animals fantàstics...
Jo crec que és que recorrem allò que tenim més a prop, dins de la cadena còsmica, que és la vida animal no humana. Els humans recorrem a la vida animal no humana, com també podem recórrer a la vida vegetal després i en general a tota la vida còsmica, perquè, en el fons, torno a repetir, quan ens endinsem en una mena d'esfera fantasmàtica, és com més percebim l'unitat còsmica de les coses. I això, a la història de la poesia, els grans poetes han estat aquells escriptors capaços de fer submergir l'individualitat humana a la unitat còsmica. Abans citàvem Shakespeare, o Hölderlin, o John Keats, o Rilke... Què veuríem en comú amb tots el que anomenem els grans poetes de la història? Aquesta capacitat de veure el particular a l'universal i veure a l'inrevés reflectint l'universal també al particular. No? Per tant, és lògic que nosaltres, dins d'aquest joc de miralls, el que tu al·ludies, tractem d'anar més enllà de la pell individual, ens veiem reflectits no únicament amb els altres homes, ens veiem reflectits amb els altres éssers vius.
Quan tu parlaves d'escriptors, bueno, del fet de la poètica en aquesta espècie de... també de mèdium, no?, entre el que no es pot veure i el que l'escriptor pot permetre veure a través de la seva capacitat literària. Bueno, hi ha escriptors, abans parlava de Allan Poe o William Blake, Coleridge, o, bueno, podríem posar probablement altres. Henry James, per exemple, té una obra també al voltant, diguéssim, de fantasmes, que hi ha una sèrie d'escriptors que tenen una inclinació en aquest món fronterer o de transparència que hi ha entre la vida i la mort, entre lo visible i lo invisible, no? És a dir, que han convertit aquest espai com a l'espai en el que ells es troben dominant realment el terreny de la seva experiència vital, no? Mentre que hi ha altres poetes, no sé, en la modernitat podríem dir Philip Larkin, per exemple, on no apareix, que jo recordi, cap fantasma, no apareix cap element...
Jo crec que amb l'escriptor i amb l'artista en general...
tots sempre, són fantasmes.
Sempre apareix el fantasma. Encara que sigui d'una manera molt indirecta. Perquè l'artista es defineix pel fet de que dos i dos no sempre són quatre. Aquesta és una característica molt important, el veure que... junt amb la relació causa-efecte més immediata, hi ha tota una sèrie de mediacions que fa que, d'alguna manera, tota creació artística sigui fantasmàtica o còsmica. Jo ara recordo, mentre estaves parlant tu, recordava una frase que va dir en Rodko, El gran pintor americà d'origen rus, poc abans de morir, quan li intentaven que definís el seu art, i ell va contestar: sempre vaig buscar quelcom més. I això és genuí, crec, de l'art, no? Sempre anar més enllà d'aquest dos i dos, i Rodko ho deia molt bé, no? Sempre... Per això hi ha aquesta mena d'insatisfacció creativa que fa que tu vulguis anar més enllà del dos i dos són quatre. I si és així, també vas més enllà del que abans he dit, les estretes fronteres de la pell individual. I aleshores busques, potser de manera molt discreta o d'una manera més solemne, el que podríem dir una unitat còsmica que moltes vegades tu no la aconsegueixes ni manifestar ni experimentar, però la busques. La busques. A vegades podríem dir que desesperadament es busca la unitat còsmica, fins i tot amb la mort voluntària. Però la busques. Si no, és difícil. Jo m'he trobat escriptors a la meva vida, escriptors que deien el contrari, que deien... no, jo escriuré exclusivament que dos i dos són quatre. Però pensant-ho amb el pas del temps, han estat mals escriptors. A més, tothom que s'ha manifestat així m'he adonat que no ha aconseguit. Perquè fins i tot el llenguatge, si tu el llenguatge no el tenses més enllà del dos i dos són quatre, aquest llenguatge acaba sent pla. Per això... tota la literatura i tot l'art que ha estat al servei d'un dogma polític o d'unes consignes acaba sent un mal art i una... No per les seves consignes, sinó acaba sent un mal art pel seu llenguatge artístic.
Abans jo comentava el cas, diguéssim, d'Henri Bergson, aquest filòsof que es va dedicar gran part, filòsof i matemàtic francès, que va dedicar una part molt important de la seva obra, la més substancial en l'àmbit del temps, de la descripció del temps i de les seves, entre cometes, propietats, però que després també es va internar, com deia, amb atendre aquesta conferència que deia abans, és de 1913, atendre qüestions psíquiques i no qüestions, diguéssim, de la ciència, diguéssim, convencional. Hi ha una part, diguéssim, d'aquest assaig que, ara amb el que tu deies, m'ha fet pensar, en el qual ell diu que hi ha que diferenciar entre consciència i cervell, és a dir, que les propietats del cervell és moure els braços, és a dir, els automatismes, no? I que la consciència és una cosa molt més elaborada, que està en un altre pla. I aleshores diu, i em sembla molt estimulant l'observació que fa Bergson, diu, la consciència està preparada per crear uns filtres poderosos perquè el passat no inundi el nostre present i faci impossible l'acció humana. És a dir, com si la nostra consciència estigués preparada per detindre les llums que ens venen del passat, diguéssim, la memòria de la percepció, que si entren massa en el nostre pla d'acció, ens porten a una inacció, i aquesta inacció, òbviament, ens condemna, no? Ve a dir Bergson, no? Els fantasmes, aquesta, diguéssim, aquesta mirada de gent sobre les experiències que molts de nosaltres no han tingut mai, i com a mínim tinc que confessar avui aquí que no n'he vist, en canvi, he d'admetre que cada vegada que el passat entra més dintre de mi, més procliu estic a transitar, diguéssim, terrenys fantasmagòrics, espectrals, i que em porten un pla d'inacció, no?
Jo crec que sí que has vist fantasmes, perquè alguna vegada deus haver somiat amb algun mort, amb alguna persona morta, quasi tothom, l'has vist, perquè el que es veu, el que es veu en somnis és exactament una visió. Per tant, sí que n'has vist. L'altra qüestió és que la memòria és un arma de doble tall. És a dir, per una banda, la memòria ens articula, però la memòria també ens aplasta, o ens aplastaria. Per això, quan som fins que tenim 16, 17, 18 anys, tenim la memòria molt ben compartimentada. A partir dels 20 anys, la memòria es fa més difosa. I a mesura que passen els anys, la memòria té menys densitat. O sigui, és més àmplia, però té menys densitat. Jo crec que és un mecanisme equilibrador, que per una banda ens permet lligar amb el fil del passat, però per altra banda ens permet que el passat no ens aplasti. Dit amb els termes que abans parlàvem, està molt bé transitar amb un paisatge de fantasmes, però està molt bé transitar a través d'aquest paisatge sense quedar atrapat per ells, no? Aleshores, jo personalment crec molt en el fet de que l'ésser humà ha de tenir ben equilibrada, en la mesura del possible, l'acció i la contemplació. La contemplació seria fonamentalment el nostre món fantasmagòric, el nostre món cap al passat i cap al futur, el nostre món còsmic, i l'acció seria el nostre món dirigit cap al present, la lluita al present, i, per tant, els dos elements han de compensar-se i han d'alimentar-se. El contemplatiu pur acaba destruït per la seva contemplació, i l'home d'acció pura acaba destruït també pel seu pragmatisme i per la seva brevetat de visió, no? O per la seva visió curta. Mm-hmm. Aleshores, crec que i això, tota la història de la cultura i la filosofia ha anat jugant amb aquesta doble visió. En el fons, els dos grans principis metafísics de la filosofia, el que va dir Parmènides i el que va dir Heràclit, mm-hmm. allò, Heràclit deia que no ens podíem banyar dues vegades al mateix riu, etcètera, etcètera, que tot estava canviant, mm-hmm. que tot era mutable, i Parmènides deia que tot era immutable, etcètera, etcètera. Els dos tenien raó. És com si veus l'Ebre des de Tortosa o el veus des de la Lluna. Des de Tortosa l'Ebre és totalment mutable, des de la Lluna és completament immutable. Uh-huh. Aleshores, jo crec que nosaltres ens hem de moure amb l'equilibri entre els dos elements. La nostra realitat fantasmàtica és immutable, uh-huh. perquè no hi ha... A la nostra realitat fantasmàtica no hi ha mort. Però la nostra realitat de l'acció, aleshores sí que hi és. Aleshores, per això vivim, per això és tan important la mort, però no com un acte físic únicament. La mort, jo almenys personalment sempre l'he sentit, o des de fa molts anys la sento present. És com si estigués aquí al costat. I en aquest sentit jo entenc perfectament el gravat de Durer del Cavaller i la Mort, l'entenc. Perquè ens acompanya. La simbologia de la mort és aquesta. I probablement aquesta simbologia lliga amb allò que tu deies al començament. Ens acompanyen fantasmes, ens acompanyen daimons, ens acompanyen àngels de la guarda, ens acompanyen duendes, ens acompanyen. Però ens acompanyen d'una manera tan subtil que únicament ens orienten entre aquestes dues esferes de l'existència, l'existència de l'acció i l'existència de la contemplació.
Mm-hmm. Abans deies i treies a col·lació l'obra de Hamlet, de Shakespeare, Hamlet, on apareix, òbviament, el fantasma que articularà tota la tragèdia de Hamlet, que és el pare assassinat. Però hi ha una altra obra, que és Macbeth, on es produeixen dos fets que ja hem comentat en algun altre programa, que és, per una banda, les bruixes que anticipen el futur, diguéssim, de Macbeth com a rei, però també la seva desgràcia, i després el turment, la lluita enorme que té que fer Macbeth una vegada comès el seu assassinat, per mantindre's en el lloc de la raó i no perdre la raó a favor, diguéssim, de la follia, perquè a l'home la seva consciència l'envaeix, el supera i el destrueix. No? És a dir, aquest més enllà que flota al voltant de tot el personatge i que el va empapant, el va impregnant d'un futur tràgic que ell, amb prou consciència, a mesura que va passant la seva història, va agafant la percepció de que allò que li està passant ja estava escrit. No?
Mm-hmm. Per això, aquest equilibri entre acció i contemplació es converteix també en un equilibri entre creure que tot està escrit o que res està escrit. Cap de les dues coses és veritat. Ni tot està escrit com creuen, per exemple, la majoria dels musulmans, ni res està escrit com es creia Lawrence d'Aràbia. Nosaltres ens movem també amb un chiaroscuro, amb una zona intermitja. I amb aquesta zona intermitja nosaltres consultem molt amb els nostres àngels de la guarda, amb els nostres daimons. Aquí estem parlant, amb aquests programes, de les passions. Cada una de les passions que aquí estem comentant comporta un diàleg interior per aquell que està apassionat. La passió de l'amor ens fa dialogar sobre l'amor. La passió de l'odi ens fa dialogar amb aquests daimons o amb aquestes fúries que ens acompanyen i alimenten el nostre odi, la fúria, l'amistat. Per tant, Quan nosaltres, d'una manera molt despectiva, seguint una visió científica molt, molt xata, diem tot això no existeix, anem en contra de la nostra pròpia conducta. El que diem pensaments íntims o pensaments interiors no són monòlegs, són diàlegs que nosaltres establim, diem-li, amb aquestes criatures que polifònicament ens acompanyen. Mm-hmm. I aquestes criatures són fantasmàtiques, però ens acompanyen. O sigui, jo en trobo moltes vegades parlant, i tu també et deu passar, i tothom, i jo crec que tots els que ens escolten, que es troben parlant allò que es diu parlant amb ells mateixos. La frase, estic parlant amb mi mateix, la segona part de la frase, el mi mateix, és un fantasma. O sigui, estic parlant amb un fantasma. I això ho fem contínuament.
Una de les coses interessants d'aquesta passió és que estem parlant des de fa ja una llarga estona sobre un fet inqüestionable, no? I tu ho has explicat molt bé, i és que tots vivim i transitem i estem acompanyats de fantasmes, de forma més o menys conscient, i fins i tot aquests fantasmes, i això la literatura ens ajuda a explicar, no solament ens acompanyen, sinó que en alguns casos ens ajuden, tot i que nosaltres no en siguem massa conscients, no? Però aquí estem parlant, diguéssim, de fantasmes amb un aspecte, diguéssim, no concret del fet fantasma, del fantasma, no? D'allò que un nen, un jove pot entendre, o una persona molt predisposada pot entendre. Jo abans comentava a l'inici del programa aquest llibre del Patty Harper, que es diu Realitat Daimònica. Uh-huh. Una de les coses que més m'ha impressionat del llibre és que explica una quantitat enorme de casos de gent que diu que ha vist, entre cometes, fantasmes, i que fins i tot en alguns casos els ha tocat, i que els pot descriure, i que els pot, per tant, comunicar amb un altre, i que, a més, hi ha coincidència d'aquest fantasma, per simplificar-ho, per no dir altres imatges d'extraterrestres, de criatures fantàstiques... Mm-hmm. És a dir, què hem de dir d'aquest fantasma que és, no és l'intel·lectual, no és el poètic, no és el fantasma que hem anat construint al llarg del programa, que és un fantasma que, com deies tu molt bé, ens acompanya i amb el que transitem al llarg de la nostra vida i que fins i tot ens equilibra, sinó aquest altre fantasma que sorprèn aquella persona que no l'espera, no? I que hi ha casos al llarg del món. Algú que ens estigués escoltant diria, bueno, això podria ser un programa d'aquests que s'havien fet fa molts anys. No sé si es deia De l'Oso, el periodista que el feien, el que es anaven explicant coses, totes elles sorprenents, no?
Fins ara no ho ha semblat, però ara podria semblar-ho. Però jo diria que també, fins i tot ho he escrit, també jo podria dir que he anat veient un fantasma al llarg de la meva vida, perquè en aquesta ciutat, Barcelona, fa molts anys que em vaig trobant una persona a diversos barris, a diversos carrers, a vegades amb una freqüència de 3 mesos, 4 mesos, a vegades 2 mesos, a vegades mig any, i aquesta persona em va saludant sempre d'una manera molt, molt exultant, quasi, no alegre, i jo mai he sabut qui era. I no únicament no he sabut qui era, sinó que mai ni ell m'ha preguntat res, ni jo li he preguntat res. I sobre ell he escrit. És un fantasma? O és simplement un tio que em vaig trobant de manera periòdica? Doncs no ho sé. Però ha arribat a ser una presència que quan fa uns mesos que no el veig, el trobo a faltar. Malgrat que no hem creuat amb anys ni una sola paraula. Per tant, sí, Pot ser, pot ser.
Molt bé, jo sense caure, ja que estem en la part final del programa, tinc que confessar, ara que tu has fet això del teu fantasma particular, que des de que la meva àvia ens va deixar, jo, segons quines persones, sol veig a la meva àvia.
Clar.
És a dir, és molt curiós, eh? I tinc que dir, tinc que confessar, que no ho faig amb un ànim de restablir en la cara de l'altre la fisonomia de la meva àvia. Però és veritat que d'una manera absolutament casual la veig projectada en el rostre, la veig recreada, millor dit, en el rostre d'una altra persona. Per tant,
millor que ho deixem aquí, sí, perquè amb el tema dels fantasmes, quan finalment un es confessa, surten fantasmes per tot arreu.
Molt bé, Rafael, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Heu escoltat Les Passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6.
Jesús va dir... Deixa'm anar, que encara no he pujat al Pare.
Petit concert de nit. Tarantel·la per a piano i orquestra, de Louis Moreau Gottschalk, per l'Orquestra Simfònica de Utah. Petit concert de nit.